Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Bé, com ja sabeu, arriba l'hora de parlar de diners, d'economia, de deixar els comptes clars, i ho fem en aquest espai que compta amb la col·laboració amb el Banc Sabadell. Iniciem aquesta nova hora aquí al Fabricació Propi. Com és ja habitual, vosaltres ens podeu fer arribar a les vostres consultes en nota de veu. De fet, ja ho heu començat a fer al WhatsApp del programa. Us el recordem, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat doncs, amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens els podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'ls en directe amb els nostres experts. D'entrada, deixeu-me presentar-vos qui ens acompanyarà avui. Ell és el Carles Ruiz, que és professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliva CEU. Què tal, Carles? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí.
Benvingut al Fabricació Pròpia. Avui toca parlar de finances en un món digital, eh? Cada vegada més digital, m'atreviria a dir, eh? Carles, com ho veus?
Cada vegada més canviant. Un món, una societat líquida, amb un món que canvia cada cop més ràpid i que ens hem d'adaptar constantment. No podem deixar d'adaptar-nos.
Clar, és aquesta adaptació. De fet, Carles, de quins recursos disposem digitalment per administrar les nostres finances?
Ostres, avui dia tenim molts recursos. Aquesta és la gràcia i potser l'amenaça. Perquè des del jovent sí que ho entenen més fàcilment. Hi ha col·lectius els quals tenen aquesta situació d'exclusió respecte de l'entorn digital. I aquí fer referència doncs, als dos grans opcions, que tenim la banca tradicional, però alhora tenim els serveis que li podíem dir de neobanca, de banca oberta o altres serveis de pagament, com pot ser el conegut PayPal, però també els nous exchanges, que són cases de canvi de criptomonedes o altres opcions que podem disposar. Llavors, aquests recursos, al final, la gran pregunta és si els bancs estan disposats a assumir el canvi digital acompanyant també aquesta gent que deixem enrere. I això és un dels temes que, per exemple, els grans governs estan tractant i ja s'han llançat iniciatives. Jo, per exemple, col·laboro amb la missió especial diplomàtica de l'Orde de Malta que és cosina germana, diguem, del Vaticà. Al final, la Santa Seu i l'Orde de Malta són dos estats sense territori, però tenen diplomàtics. Col·laborem en la missió especial de noves tecnologies, de noves formes d'exclusió, que se li diu. I aquí ja en tenim molts més països que ho han fet, que estan orientant-se cap a aquesta nova forma de poder ajudar aquestes persones que es troben en risc d'exclusió digital per trobar aquests recursos que també afecten a les nostres finances.
Carles, si jo ara et preguntés, per exemple, en quin país ens hem d'emmirallar, o potser nosaltres mateixos, igual la resposta és que nosaltres som capdavanters, diguéssim, amb aquestes portes obertes a la digitalització, no? I sobretot a l'accés, amb aquesta bretxa digital, no? Perquè pel que fa doncs a la gent més gran.
Sí. Aviam, realment no estem tan malament com pensem. Som un dels països capdavanters en el món a nivell digital, i especialment el que és Catalunya en si, i sobretot tot el que és Barcelona, és un focus, un pol tecnològic vital a Europa. Ara mateix som la capital del videojoc, ara mateix estem llançant des d'aquí grans projectes tecnològics i podem estar molt orgullosos de nosaltres mateixos.
Mira, tornant una mica al que deies tu, no? De com podem disposar digitalment per aquests recursos, no? Per administrar les nostres finances. Això creus que fa que els nostres estalvis siguin més accessibles? O hauria de ser així, no? Entenc.
Bé, parlem de què és un estalvi, realment, oi? Al final hem deixat la banca com nosaltres pensem, que es fiquem els diners i ens conserven els diners, i en realitat ens basem en un sistema de deute en el qual el número que hi ha, que veiem a la pantalla, no existeix en si. Però són més accessibles els estalvis? Sí, en el curt termini i en la pràctica de pagament. Però això vol dir que tinguem més disponibilitat dels nostres estalvis? Realment no, és just el contrari. Cada cop són més anotacions comptables, que se li diuen, que no pròpiament diners físics que puguis intercanviar.
Ara que dius aquests diners físics que es puguin intercanviar, parlem de criptomonedes.
Ostres.
Què és el tema, no?
Quin món.
Qui són? A veure, per algú, ara imagina't, no és que anava a dir un extraterrestre, o no cal ser un extraterrestre, perquè igual potser, molt probablement és que hi hagi gent que digui, és que no entès mai mai les criptomonedes. Què són? Com ho explicaries, Carles?
Puf, les criptomonedes en si és un món a part. És a dir, dins del dret digital fins i tot hi ha persones com jo que estem especialitzades en blockchain i dintre de blockchain existeixen les criptomonedes. La criptomoneda en si és una fitxa, per això se li diu token, que en anglès és fitxa de casino, i és la fitxa que intercanviem. Igual que nosaltres intercanviem euros i l'euro en si és una peça de metall, igual tenim les criptomonedes. Aquestes criptomonedes, en canvi, poden fer-se servir per intercanvis econòmics, monetaris, com Bitcoin o altres, poden tenir un suport directe d'un estat, que llavors pot ser l'euro digital, per exemple, que sortirà més endavant, i és un tema que haurem de parlar en algun moment, perquè afectarà molt a la nostra vida diària, o poden ser aplicacions directes de tokenització d'actius, és a dir, convertir un actiu físic, un quadre, un edifici, en un actiu digital i poder vendre'l, intercanviar-ho i fer-lo servir. Aquest és el camp tan ampli que tenim del que anomenem realment criptoactius. Criptomoneda és una paraula que ens ha quedat...
Hi ha una mica vintage, no?
Sí, no inclús a nivell comú, de profà, però parlem de criptoactius perquè no existeixen les criptomonedes com a tal, sinó que hi ha més elements més enllà de només l'aplicació fiduciària o d'intercanvi. Sí,
tu deies ara euro digitals.
És curiós, eh?
L'euro digital.
Hem passat d'un model en el que l'Estat fugia del món criptogràfic, del món blockchain, criptomonedes, etcètera, a un món o un entorn en el qual l'Estat ha hagut de rendir-se als estats, als poders públics, aquest avenç tecnològic. I llavors han fet aquella frase tan important de si no pots amb ells, uneix-te'n. I d'aquí l'euro digital, que és bàsicament tecnologia blockchain aplicada al que seria l'intercanvi normal de l'euro, de la moneda fiduciària, de la moneda estatal o, en aquest cas, europea.
Quan creus que arribarà aquest moment?
Això arribarà molt aviat. Estem ara ja en la fase de proves i hem acabat ja la fase d'estudi a nivell de... S'ha acabat la fase d'estudi a la Comissió Europea. Està en fase de veure com de proves i començarà la fase d'implantació en els propers anys. I d'aquí a que perdem les monedes, ells diuen que no, que realment conviurem amb el que és el sistema de pagament tradicional. Però estic convençut que les monedes físiques, diguem els bitllets, s'oblidaran i tindrem un altre escenari totalment diferent d'aquí 5 anys.
Estem amb el Carles Ruiz, ell és professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliva CEU. Avui també ens agradaria preguntar-te, Carles, com estan canviant les expectatives dels clients respecte als serveis bancaris digitals?
La meravellosa paraula de l'experiència del client, no? Al final... hem passat d'un sistema en el qual era totalment burocràtic a un sistema en el qual és necessari el que se'n diu engagement, el compromís del client cap a l'empresa, perquè si no el client marxa a l'altre banc. I per això hem canviat les expectatives. Què esperem d'un banc? Doncs esperem moltes més coses, no només que ens intercanvi, que ens dipositin els diners que podem demanar un préstec, sinó que siguin socialment responsables, per això la política d'RSC, que estiguin connectats 24 hores amb nosaltres, per això els telèfons d'atenció o la disponibilitat absoluta arreu del món, cosa que abans era gairebé impossible i avui en dia ho podem tenir amb els mòbils o amb altres tipus de tecnologies.
Mira, ara que estàs parlant de tecnologies, les xarxes socials tenen algun impacte en aquestes decisions financeres de les persones? Perquè, per exemple, d'Instagram a l'aplicació del banc hi som a 2 clics.
Les xarxes socials són un arma de doble fil. Tenen una incidència total i sobretot en els col·lectius més joves, però des de la roba que vestim, els colors que portem, tot és una incidència pròpia de la creació dels algoritmes, d'Instagram i d'altres plataformes socials que ens ajuden o ens condueixen en la nostra forma de decisió. És més, jo vaig tenir l'oportunitat d'estar en una xerrada i conversar amb una persona molt important de Facebook i ens van dir, no, nosaltres tenim l'obligació d'educar la gent i de conduir-la, no? Llavors, què fan els algoritmes de les xarxes socials? Conduir-nos en el que ells demanen. Ara, això ens pot donar a prendre decisions bones o també a caure en estafes, que és molt habitual també a les xarxes socials.
Mira, si ara algú ens està escoltant, Carles, digui, ostres, quins consells em podria donar el Carles a mi? Per una persona que vulgui començar a gestionar les seves finances personals a través d'aplicacions digitals, què li diries?
Bé, aquí li diria moltes coses, però la primera és que es deixi assessorar i que es deixi guiar. Les finances digitals, al final, són les finances tradicionals passades a l'entorn digital, però se li sumen noves oportunitats i nous models de negoci, noves opcions que abans no existien. No, una persona que no estigui formada en aquestes opcions no hauria d'invertir en aquests entorns, no hauria de participar directament, sinó primer formar-se o inclús deixar-se acompanyar per un expert en temes digitals, o també existeixen els economistes que per això han estudiat, pobrets, que necessiten també feina. Però sí, és cert que primer deixar-nos acompanyar i segon ser prudents. La prudència és l'eina que hem d'utilitzar sempre quan juguem amb temes de bursàtils o també quan gestionem les nostres finances.
Ara ja fa un temps, sí que és veritat que era un tema de debat al carrer cada dia. Quan anàvem al banc, no? Tens un dubte o algun problema, molts cops ja t'expliquen com solucionar-ho a través de la teva pròpia aplicació. El que volia dir, Carles, és que nosaltres estàvem acostumats a anar al banc físicament i que ells, doncs, físicament...
T'ho arreglin.
Ara, què passa? Pues que ara a vegades és això, que t'adrecen en aquesta aplicació. Com ho valores tu? Creus que això també ens fa fins i tot més autònoms com a usuaris? Perquè hi haurà usuaris que el que volen és tornar una mica al sistema tradicional,
Aquí hi ha dos temes. Un és el cost que suposava el sistema tradicional, que realment aquest cost cada cop és major, perquè ja no utilitzem els bancs com fèiem abans i, per tant, cada cop té un rendiment menor al tenir gent treballant físicament. I després, evidentment, que ens dona una absoluta autonomia d'estar a qualsevol part del món, estar a la muntanya passejant i necessitar gestionar les teves finances o arreglar un problema amb el banc i poder-ho fer amb el mòbil des de qualsevol lloc. També té el tema de la dependència, que al final el que ens genera és estar connectats 24/7. Però és el món digital i no hi ha forma d'evitar-ho més enllà d'aïllar-se al món, al món rural, a la muntanya i tancar-se, però fins i tot allà necessiten el món digital.
I clar, avui amb el Carles Ruiz, professor de Dret Digital a la Universitat Abat Oliba Ceu, també volem comentar una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, Carles, clar, si no ets Carles Ruiz, doncs ens costen d'entendre. I com que el tenim aquí, doncs avui l'aprofitarem al màxim. De fet, Carles, jo no sé si has estat al dia, segur que sí, però llegíem ahir mateix a BTV que els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Policia de Portugal i l'Europol han desmantellat una important trama internacional que es dedicava a estafar persones grans amb el mètode del phishing. És a dir, suplantaven la identitat d'una entitat bancària per robar-los diners. Hi ha 53 detinguts i s'han localitzat 84 víctimes, totes d'edat avançada. Clar, la majoria a Barcelona. Es calcula que l'organització va estafar un total de 2,5 milions d'euros. L'operació policial s'ha dut a terme, recordem-ho, a Catalunya, Andalusia, Portugal i també l'ha coordinat un jutjat de Reus. Que els detinguts se'ls atribueixen delictes de pertinença a un grup criminal, delictes d'estafa, blanqueig de capitals i robatoris amb violència i intimidació. A veure, resumint, trucaven per telèfon, es feien passar per bancs, Carles, com es pot esbrinar? O sigui, ara per un oient que ens estigui escoltant i diguis que jo vull això prevenir-ho, com ho puc fer? Com podem esbrinar que és o no el propi banc qui ens truca?
Bé, aquí hi ha dos temes. Primer, dir que els ciberdelinqüents han sigut bastant poc... poc llestos, diguem, perquè es presentaven directament a les cases físicament. Normalment el que es fa amb el phishing és justament el contrari, és a dir, contactat directament a través del telèfon i només fer-ho a través del telèfon. No només amb entitats bancàries, pot passar també fent-se passar per Microsoft, que és molt habitual. Com podem saber que són bancs o són empreses reals? Tan senzill com, primer, no ens demanaran dades personals mai per telèfon. Si ens les demanen, no les donem. I segon, i molt més important, en tot cas, sempre ens donaran l'alternativa de trucar al banc i poder comprovar si és real aquella trucada o no. Llavors, en qualsevol cas de dubte, tanquem la trucada, truquem al nostre banc i preguntem si és o no és una trucada legal, correcta i des de l'entitat que se suposa.
I, de fet, els Mossos alerten que aquest tipus d'estafa, coneguda com el phishing, és cada vegada més habitual. Durant el 2023, perquè ens puguem fer una idea, va ocupar la tercera modalitat de frau a Catalunya, amb més de 3.000 fets denunciats. 3.000 fets denunciats i aquí doncs, hauríem de sumar els que no es denuncien, que també en seran bastants. Bé, Carles, en estafes com aquesta, el banc et torna els diners o no?
Sí. Sí i no. És a dir, si som prou llestos i intel·ligents els delinqüents, el que ens faran és demanar entrar al compte bancari amb les dades per poder comprovar alguna qüestió, o, per exemple, el que faran, també és molt habitual, et truquen i et diuen, no, mira, jo és que sóc de la companyia del meu sistema operatiu, perquè ho entenc la gent, Microsoft, Linux, Apple, el que sigui. Sisplau, doni'm les claus que necessitem comprovar que el seu ordinador està bé. I dones les claus del teu ordinador i a partir d'aquí et van entrant, no? En aquest cas, el banc sí que ho cobreix per l'assegurança que té. No obstant, si nosaltres el deixem entrar a casa, després ve una persona a casa, el deixem entrar, etc, és possible que sigui més difícil recobrar els diners. Però normalment, si és un atac de phishing, els bancs solen cobrir les pèrdues, si no és que siguin multimilionàries.
Clar. Actualment també s'estila que et robin les dades per fer alguna compra online. De ben segur que algun oient s'haurà trobat amb aquesta situació. I escolta, i fan això d'autoritzar la compra directament sense que tu et donis el consentiment. Com ho poden fer?
És que aquí hi ha diferents temes. Un, primer, que habitualment ens enganyen. I és fàcil que ens enganyin, inclús que donem el consentiment enganyats. Però l'altre és que precisament ho fan a través de, per exemple, demanar un Bizum i tu penses que l'has rebut i realment quan estàs toquetejant el que estàs fent és enviar aquells diners, per exemple, no? Per tant, hem d'estar molt a l'aguait sempre i no donar a acceptar, que fem habitualment, acceptar términos y condiciones, acceptar todo. Hem de llegir bé les coses, hem d'anar molt de cura i sobretot conèixer amb qui estem contractant, amb qui estem parlant abans de fer qualsevol disposició econòmica, perquè al final ens podem veure molt afectats al respecte.
Vinga, va, que ja anem acabant amb l'espai debut dels comptes clars amb Banc Sabadell. Ja sabeu que al Fabricació Pròpia obrim línies per resoldre-us dubtes i avui s'ha posat en contacte. Carles, preparat o no?
Vinga, va,
som-hi. Tu sempre
assumim
preparat,
el repte.
Oh, i tant, ja veuràs. Segur que serà un repte fàcil. A veure, que ens el proposi la Rosa.
Bona tarda. Soc la Rosa de Mataró. Jo tinc l'aplicació del Banc de Sabadell. Però em fa por que si em roben el mòbil, no sé, em poguessin buidar el compte corrent. Aquestes aplicacions són segures? Me'n puc refiar? Merci, moltes gràcies.
Bona la Rosa, eh?
Bona, i una pregunta que no és tan senzilla de respondre. Realment són segures? Sí, aquestes aplicacions són totalment segures. En principi, si no tenen el sistema de que li haguem posat la contrasenya, etc, no podran entrar. L'únic és que no hem de gravar mai, com fan algunes iaies, la contrasenya, la guardo darrere de la funda del mòbil, perquè llavors ho perds tot. Però sí que són segures i podem utilitzar-les i hem de tenir confiança en els bancs, que el nostre sistema bancari és un dels millors del món, encara que el critiquem molt sovint.
Carles Ruiz, ha estat un plaer. Moltes gràcies, eh? Hauràs de venir un altre dia al programa.
Home, espero que em torneu a convidar. La veritat, m'ho he passat molt bé.
Vinga, doncs així ho farem. El Carles Ruiz és professor de Dret Digital de la Universitat Abat Oliva Ceu. Nosaltres, res, marxem a publicitat, però molt ràpid, no, Morral? Això és? Res, poc menys d'un minut i mig i a la tornada ja ens espera la Pi Bernat, que avui demana la paraula. Cotxe. Carles, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.